màximes entre 29 i 33 graus. No es preveuen ruixats, però a l'hora baixa, l'arribada de Nígols podria ser preludi d'un canvi de temps per encetar la setmana que ve. És tot. Actualitzem les notícies demà a les 8 a l'informatiu. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts en efecte a una nova edició d'Emblemàtics. Ja ho sabeu, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de Ca Nostra, de cadascuna de les quatre illes. Establiments que fan del servei a la clientela i l'amor al producte i a la feina una forma de vida. Una vida no exempta de problemes ni preocupacions, ho constatam de fet cada setmana, però també igualment plena d'il·lusions, de reptes i d'objectius pels quals lluitar. A més, els establiments comercials dels quals tractam cada setmana tenen el distintiu emblemàtic i, igualment, una llarga història al darrere. Avui, crec, Joan, no és cap excepció en aquesta regla.
Hola, Toni, ho dius bé. Els dos establiments d'avui són emblemàtics, evidentment, i tenen diferents generacions familiars vinculades al negoci. És el cas de Teixits Riera de Lloseta.
Estic cercant un distribuïdor a Estats Units, però, bueno, no sé si li farà molta gràcia en Trump que duguem tela de llengua als Estats Units. Bueno, l'haurem de pagar. En el final, els que s'acarreguen els impostos són els americans, així que els que vulgui un producte tela de llengua a Mallorca, als Estats Units, pues, haurà de pagar.
També del segon emblemàtic del dia, Cana Clara, de Ferreries. En coneixerem l'origen, la trajectòria i el secret per romandre tants anys.
Al final, també és cert que la confiança quan es mata i quan ara veus en perspectiva ho veus tot diferent, però quan ton pare té 40, 45 i tu en tens 15, 20, clar, hi ha moltes coses, hi ha moltes maneres de veure les coses que són diferents. Després, amb els anys, ho poses tot en valor i estàs molt agraït, clar, estàs molt agraït i penses que van ser molt valents, perquè clar, amb tota una família darrere, amb els anys que van posar en marxa, sí, o sigui, tot l'únic que pot dir és això, és bo i positiu i sobretot aquesta perseverància, i que si fas el que t'agrada, tot es fa més lleu.
Amb aquests ingredients serà difícil que no surti un programa ben entretingut, Toni.
Així és. Per tant, Joan, posant fil a l'agulla sense més demora. Emblemàtics, benvinguts, començam. Lligant dades, efemèrides i la mateixa història de l'establiment, en Joan Maura ens ha dibuixat aquest retrat sobre Teixits Riera.
Si parlem de teixits, de l'univers de la tela i de l'acció mateixa de teixir, hem de viatjar al passat on es troben els secrets, les raons i els actes que defineixen el que som. No obstant això, aquest passat no té una temporalitat com la nostra. Es tracta d'un passat mitològic. El teixit ens porta fins a aquests temps, cap a llocs que existeixen més enllà de nosaltres. En aquest espai habiten les tres Moires, figures divines i germanes que la mitologia grega eren les responsables del destí dels mortals des de que naixien. Eren les que signaven la durada de les seves vides i el moment de la seva mort. El fil que elles filaven representava el destí individual de cadascú, i quan el fil es trencava, significava la mort d'un ésser humà. El mateix fil que ens dona la vida en acabar-se ens escriu el punt i final. Aquest mateix teixit, aquest mateix passat i, en conseqüència, el destí de cadascun de nosaltres depèn d'un fil. Aquesta mitologia, aquest saber ancestral i aquesta essència del tracte únic al món del teixit forma part, sens dubte, de la memòria i la passió de Teixits Riera a Lloseta. Al capdavant de Teixits Riera hi ha actualment en Biel Riera. La història del negoci familiar comença l'any 1896, quan el repadrí d'en Biel va obrir un taller i va començar amb l'aventura. El 1896 van destacar esdeveniments com els primers Jocs Olímpics de l'era moderna a Atenes, el descobriment de la radioactivitat per Henry Becquerel i la guerra més curta de la història entre el Regne Unit i Zanzíbar, que va durar entre 38 i 45 minuts. A més, es va filmar la primera pel·lícula a Espanya titulada Salida de la Missa del Pilar de Zaragoza, dirigida per Eduardo Gimeno. Va haver-hi avanços significatius a la psicologia i la indústria automotriu i es va produir el descobriment d'or en el Klondike, al Canadà. La història del món continuava sense parar mentre començava el particular relat de la família Riera. Durant els primers anys de Teixits Riera només hi havia el taller, però a causa de l'alta demanda varen decidir traslladar el negoci i obrir també una botiga. A dia d'avui, en el taller de Lloseta s'usa part de la mateixa maquinària des de fa més de 100 anys, una maquinària que, sens dubte, connecta amb el fil del passat que continua teixint històries per al present, per al futur i per al record.
Teixits Riera, ho acabam d'escoltar, té una llarga història al darrere. Quatre generacions que han passat pels segles XIX, XX i XXI. Ens hi hem acostat per conèixer de la mà de l'actual propietari, Biel Riera, membre de la quarta generació familiar, i també de la treballadora Rosario Gómez, els secrets del negoci.
Sé que un pic vàrem fer unes teles per uns jeques de Puerto Banús o Marbella. Ens van enviar unes mostres i al final ho varen treure. Però bé, també, sí, peticions especials sempre en tenim, però tampoc no mos quedam amb qui és o qui no és. Vull dir, nosaltres sempre dèiem, mira, en vendemós, i si ho podem fer, ho feim, i si no, pues dèiem que això, en la tècnica de SICAF, pues no ho podem realitzar.
I la manera de pagar, la gent, quan venen aquí, paguen en efectiu, us han pagat, no sé si alguna vegada, en dòlars o en petrodòlars, en el cas dels queques?
Però avui en dia, en sota PV, tothom paga en targeta. Però és vera que abans te pagaven en marcos, en dòlars i en euros. Però ara quasi tothom tira de Visa i d'American Express.
Així ens comença explicant en Biel una de les comandes més singulars que han arribat a Teixits Riera. Però anem al principi, els temps del seu repadrí i el segle XIX, per trobar justament l'origen del negoci.
L'origen del negoci es venia a mà i més o menys ho tenim datat a l'any 1896. És vera que hi ha molts àndits familiars que venia de més enrere, però fins a jo, on jo vaig poder agratar una mica d'informació va ser aquesta data. Era a Viniamà, a una casa antiga de Viniamà, a la planta baixa, pues tenien telars de fusta, on feien teles, és vera que no teixien, no feien les teles de llengües, però feien altres tipus de teixits, per llençols, cobertors... I res, clar, després el meu predí va conèixer la meva predina i ja varen dur el taller cap aquí i aquí sí que ja varen començar a fer tela de llengos.
I el predí va ser el fundador, per tant?
Bueno, el repredí fundador, el que es predí sí que ja va començar a fer tela de llengos. Li vaig dir que eren d'una mostra, Bial, me pots treure això? Ho va treure i a poc a poc ja va anar fent els seus dissenys i fins ara. El que sabem tots fins ara que se va fer el catàleg de flàmules, és que ve per la ruta de la seda, i qualque mercader que duia mercaderies de França pues, va arribar aquí a Mallorca pues, un tros de tela, ho varen replicar, I res, a partir d'aquí, pues, cada fabricant ja va fer els seus propis dissenys.
Quin segle parlem, més o menys?
Jo crec que segle XVIII. Segle finals de XVIII, principis de XIX. Sí, i res, fins ara. Hem de dir, nosaltres estem portant el nostre gra d'arena amb més disseny, més colors, més patrons, les confeccions, i donem un producte a mida i per la necessitat del client.
Tela de llengües, on pot pensar d'entrada que és un producte molt laboriós, molt treballat, i potser per un públic selectiu o per un públic que té un cert poder adquisitiu. Això és un
una falsa creença o pot ser així d'alguna manera?
Hombre, això són les ganes que té cadascú i el que s'ho vulgui gastar en que seva. Hi ha gent que destina una part del pressupost en tenir que seva com li agrada i pues, compro uns teixits artesans o uns teixits de certa qualitat, pues, i una altra gent pues, té unes altres prioritats, però no crec que sigui, avui en dia no és un tema de pressupost, és un tema de gust i ja està. Ja perquè si el pressupost és limitat, pues, arribem fins a un joc i arribem a un altre. Jo tinc clients, jo cada any pues, farem una habitació superbé, pues cada any destinen una part del pressupost i van fent. Sí, sí, no és una cosa que sigui per gent extremadament rica, no. És per la gent que és gent comú.
En Biel de Benin ja trepitjava el taller i observava amb tota l'atenció com hi feien feina.
El meu primer record és de venir aquí quan era petit, jo acabava l'escola i, clar, mon pare i mon mare fan feina aquí. I què fa? Jo me venia a fer d'hores aquí. I també pues, jugava aquí, en el taller. El meu primer record és fer-me una pilota en fil i jugar a futbol per aquí de dins. Quan vaig començar, pues, clar, no, és un negoci que no ha cap nin que, almenys jo, que digui, mira, jo de gran vull ser fabricant de tela de llengües. Però és veritat que en so tens, per l'hivern que fan gust i ja està. I estic molt content d'haver continuat en so negoci. Bueno, jo vaig començar molt jove en aquest negoci. Vaig fer... Mon pare s'ha morit molt jove i jo vaig estar amb mo mare. Així que els consells els atén de mo mare. I res, en el final és consells és perseverància i paciència i en el final pues, intentar saber què te pot demandar el client, intentar tractar molt bé el client, donar-li que se'n vagi d'aquí content. Que se'n vagi d'aquí content. Això és el consell que me va donar.
No Rosario es va incorporar a la plantilla de Teixit Riera fa ja més d'una dècada. Va ser d'una forma singular, en podríem dir.
Sí, sí, jo som de Lloseta. Jo feia feina un hotel i vaig venir un dia a comprar unes cortines i bé, vaig arribar amb una corda i vaig quedar aquí. I res, és una feina que és molt gratificant perquè quan t'acabes i veus la tela acabada dius, ostres, l'he fet jo. I després quan venen els clients i te diuen, ah, que guap i tal, doncs te fa sentir orgullosa de la teva feina. I res, i estic contenta. Ara fa uns anys i esperen ja jubilar-me aquí. Jo som del poble, jo sabia d'aquesta tenda i jo vaig venir a comprar, pues, jo havia de fer unes cortines per ca meva i vaig venir i vaig mirar tal i qual i després vaig començar a venir un poquet a fer una horeta o dues per veure si m'agradava i vaig quedar.
I fins avui?
Fins avui, 11 anys, ha fet ara. La meva feina és posar les reserves, que és el que feim per tenyir perquè mos quedi un bossi blanc i un bossi de color, que és el que fa la llengua. Després també jo faig la llengua sense amb en Biel, després a vegades he de cosir la màquina i pràcticament ho faig tot. Estic a la tenda també i res, anem a fer cada dia. Segons ve la feina, doncs és el que feim. Tot l'any feim feina nosaltres, però l'estiu sempre el que tenim és més gent a la tenda.
A Teixit Riera fan de la sofisticada tècnica per elaborar tela de llengües un exercici diari, gairebé quotidià.
El secret és tenir paciència i ganes d'aprendre, com tota la vida. Ganes d'aprendre i ja està. Tampoc no necessites molt més. Vam que dir, és veritat que el primer dia no te sortirà, normal, jo tampoc me va sortir, però a poc en so temps pues, te vas convertint en un professional.
En el final és una feina i has d'estar molt concentrada en ella i l'has de fer i ja està. No has de pensar que la fas per uns des de fora, l'has de pensar que la fas perquè ha de sortir bé i ja està. No, no hem de mirar que el client sigui més important o menys important.
En
el final, és un client, com tots.
Hombre, la tècnica de CICAT sí que té part de matemàtiques, bé, com tota la vida, però és veritat que nosaltres anem fent, repetint patrons, i repetir per fer una figura geomètrica que feim a la gent, al final són patrons, són repeticions. I sí que en certa manera, pues, aquests patrons, bueno, al final són matemàtiques, perquè, clar, de calcular, perquè t'aquest dibuix, quina part de color fem, quina part de blanc fem, com ho combinam i tot això. En el final són professionals, i molt agrada la nostra feina, i volem, i fem el producte en la mateixa qualitat, tant si és per un com si és per l'altre, i amb això nosaltres no ho miram. Per la part més agraïda és quan un client pues, t'envia un mail o un WhatsApp o el que sigui que diu que ha quedat supercontent amb la feina. La més dura, pues, quan les coses al final no surten, perquè és vera que això és una feina manual i han d'estar en tot, i pues, a vegades un no té el dia i un no li surt i s'ha de relaxar i ho ha d'intentar un altre dia i ja està. Això és un ordidor i deu tenir més de 100 anys. És un ordidor que ja va comprar mon pare. I sí, és totalment manual, de fusta, no té electrònica, ja veus. És una màquina ben antiga.
I ara, per exemple, en el Rosario, amb quina peça o quin tipus de teixit estava, de tela de llengües estava preparant?
Mira, ara estem fent un color nou, estem fent el model Olfàbia amb un color nou, que és un invent que vàrem fer, i és un color poma. Supos que la setmana que ara el prepararem entre avui i demà, i la setmana que el teixirem i ja el tindrem a punt per vendre i per oferir als clients.
Perquè a l'empresa, a banda de tu i no Rosario, hi ha més persones? Quantes persones teniu fent feina?
Som 6 persones. I aquí, en el taller i la tenda, pues, tenim el personal que feim els jordits, els tenyits, i a part atenem a la clientela. I tenim un altre local en el polígono, que ja tenim la part de teixidoria, la part de confecció i tapisseria. Avui en dia se fa de tot, però des de mira, nosaltres aquí el que feim és més per llarg, que són coixins, individuals, camins, després també se fa moda, bolsos, bosses, americanes, faldes, colçons, esperdenyes. A veure, que nosaltres aquí, com que tenim la tenda molt petita, hem apostat només per productes de la llar. Però a veure, que tenim clients que ens compren la tela que fan autèntiques virgueries en tema de moda. No només venen tela, també venen productes acabats. És a dir, si un client vol la tela, igual que li tapés amb un sofà, li donem aquest servei. Cosir unes cortines, ja tot ho donem el producte acabat, a part de la tela. Jo crec que sí, és vera que quan poses la marca Mallorca, tot s'exportes a molts puestos. És a dir, jo crec que a Mallorca ens fan favor a nosaltres, no a l'enrevés. És a dir, amb això, com que posen moltes portes, al final ja te traten d'una altra manera. Ah, Mallorca, pues mira, tenim aquest teixit, no sé què, pues ja veus que t'atenen d'una altra manera. Ja veus un somriure a sa cara, dius, mira...
Exacte,
després s'ha de demostrar, però almenys ja localitzen, ja saben que és un joc que poden venir a passar unes vacances, un parell de dies, i almenys t'atenen amb una altra cara.
Coneguts els productes, hem de saber ara qui els compra, a banda del singular client que hem conegut al principi del reportatge.
Pues és clientela de tot el món. Tenim aquí el veïnat de Lloseta, que ve a comprar, el de Mallorca, el de la península que té casa aquí, el de la península que ve de vacances, l'estranger que té casa aquí, l'estranger que ve de vacances, enviant-les a decoradors d'altres països.
Quin és el més remot, el més lluny, on hi ha enviat producte?
Nova Zelanda.
Nova Zelanda?
Nova Zelanda, sí, que ja me'n record que per fer només el pressupost d'esports ja és un follon, però bé, va arribar bé.
Estats Units també ara de...
Mira, que... ara molt sol estar, sí, fora.
Exacte. Estats Units també hi teniu exportació?
Sí, de manera puntual. Estic cercant un distribuïdor a Estats Units, però bueno, no sé si li farà molta gràcia en Trump que duguem tela de llengua als Estats Units.
Si heu tingut alguna petició d'algun personatge, un polític, un futbolista, un actor d'Espanya o de Mallorca o de la resta del món que hagi comprat productes de teixit Riera?
Jo ara no ho record, però és vera que molts d'ells ja volen ser anonimat. Jo no és com un temps. Venen aquí i moltes vegades no sé qui són. Almenys allò me passa, que no sé qui són. I és vera que mos hem enterat a posteriori que veient famós, entre cometes, però clar, no t'ho diuen aquí. És vera que han vingut polítics. Aquí venia molt en Suárez, quan tenia sa casa a Mallorca.
A Son Vida.
Venia en... Crec que eren veïnats de Naxífer, quan tenia casa aquí, i venien. Però clar, això ja avui en dia ja ha canviat tant que no t'ho diuen. Almenys jo no... Aristocràcia espanyola també venen. Però clar, ja tothom cerca l'anonimat. En el final és el boca a boca, sobretot és client local, és client d'aquí de Mallorca, inclús de la península. Però és vera que el boca a boca no t'arriba a Nova Zelanda, és molt, molt més difícil. I sense noves tecnologies, sense xarxes socials, sense web, pues clar, tens un client que cerca, que li sona que a Mallorca fan un tipus de tela, pues to cerca, te demana informació, t'escriu un mail i enviant mostres, i en el final, a lo millor, és a dir, aquesta clientela de tal en fora, pues, arriba així. En el final, en noves tecnologies també. Tot el que sigui tenir este un negoci a les xarxes, en el final és una finestra on tothom te veu. És a dir, ja la forma de comunicar ja no és la mateixa que fa 20 anys, ara és d'una altra manera. I res, això, ben que dir que ens hem adaptat a les noves tecnologies. No quedava, som joves i al final no quedava més remei.
A banda de Teixit Riera, hi ha altres fàbriques a Mallorca que elaboren la tela de llengües. És bo, és dolent aquest fet, Biel?
Tenim objectius comuns, que al final és defensar la tela de llengües. Només basta veure te passeges per qualsevol lloc turístic de Mallorca i tot són falsificacions. I al final tots tres, pues, volem aconseguir, pues, lo que és un IGP i almenys protegir la tècnica i les teles mallorquines. I al final, hem de dir, a veure que són competències, però més competències tot això que mos ve de fora, que tires preus a baix, i en el final el que fan és una mala reputació del producte. Ha hagut una invasió els darrers anys de la tela, de teles mallorquines, de bolsos, i clar, són peces que venen als puestos turístics per 7 o 8 euros, que el preu de cost en el final és 1 o 2 euros al metro, a la peça. I clar, competir amb això és impossible. Ja no que sigui difícil, és que és impossible.
En Biel assegura, d'altra banda, que sent orgull i responsabilitat a parts iguals, seguint la tradició familiar en el negoci.
Sí, les dues coses. És a dir, orgull perquè cada any, pues, nosaltres anem, l'empresa va crescant un poc més, cada any anem tenint patrons nous, cada any per, és a dir, fer projectes nous, i jo crec que cada any és que fem feina aquí, perquè estem més còmodes, fem feina i una mica així.
Finalment, en Biel valora la importància del distintiu emblemàtic i també les claus per tal que el petit comerç continuï tenint tant valor com vigència.
Molt bé, perquè en el final és una aposta pels negocis locals, pels productes que fem aquí, és un segell distintiu, i així que en el final el que fem és molt diferenciar de resta que no ho són, i jo crec que hem de fer passes, pues, per poder protegir el que és els locals i el producte que fem. Bueno, i al final som realista, i jo crec que si tu fas un producte diferenciat, pues ja està. És a dir, tu t'has de focalitzar en fer un producte diferenciat i aquí tindràs algo de mercat. No sé si molt, poc, almenys algo en tindràs, perquè si gent haurà, sempre haurà gent que cerca lo diferent, i nosaltres hem d'anar aquí. Després és vera que mos adaptam a la realitat que hi ha. Ah, per exemple, quan xerraven d'això dels Estats Units, clar, nosaltres ara hem frenat un poc a cercar un distribuïdor allà, perquè que hem d'anar ara a gastar forces per una cosa que potser no surt.
Pues
no... Exacte, pues esperarem. Esperarem quan la cosa s'aclaresqui i quan veiem què passa. Pues en el final és això, nosaltres fem un producte diferenciat i crec que els negocis que queden aquí, que quedaran aquí a Mallorca, en el final seran d'això, de productes molt diferenciats i de molta qualitat.
L'estiu amb Vive3 Ràdio.
Diumenge,
a partir de les 2:30, viu el millor futbol a IB3 Ràdio.
El Mallorca jugarà el seu segon partit amistós de la pretemporada.
Toni Fuster ens contarà tot el que passi en el partit entre el conjunt vermell i l'Al-Ahli de Dubai.
I a les 6, la gran final de l'Eurocopa a Espanya-Anglaterra amb la narració de Marta Sampas.
El combinat espanyol en Catacoll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentall vol guanyar el torneig per primera vegada.
Superdiumenge de futbol a Esports 3 en joc.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius... a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Lúcid, inspirat, en Joan Maura ens acosta les dades i les dates bàsiques, així com la informació essencial per tenir quatre pinzellades de Cana Clara. És, ja ho sabeu, el seu retrat.
Un aliment és també un símbol. Els peixos, els xots, el vi... Centenars i centenars d'aliments configuren la simbologia de moltes religions i civilitzacions. El mateix aliment que ens dona calor en l'estómac també ens dona pau en la ment, o ens afligeix i ens persegueix. La fruita, per exemple. La fruita del pecat, la fruita prohibida, que és també la fruita de l'alliberament, del camí cap a un món nou. Són molts els significats que amaga l'univers de la fruita i dels aliments. Tots aquests secrets estan en el nostre ADN, formen part del que som. No són només una dieta sana o equilibrada, són la nostra vida. Però sobretot són part de la vida d'aquelles meravelloses persones que conformen el gran arbre que és Cana Clara, a Ferreries. Un lloc que dona ombra i aliment a tots aquells que s'hi acosten. El món de Cana Clara, un establiment on els aliments tenen centenars d'històries amagades que mereixen ser contades i degustades. La història de Cana Clara comença l'any 1969, quan Miquel Morlà va començar a fer feina a Sort d'Esbarrancó, un hort d'arbres fruiters on cultivava taronges, pomes, prunes, entre altres. El 1969 van succeir esdeveniments transcendentals, com el allunatge de l'Apolo 11, la primera arribada de l'home a la Lluna. I també van ocórrer importants successos polítics i culturals, com la creació d'ARPANET, una xarxa de computadores creada pel Departament de Defensa dels Estats Units. El Festival de Woodstock, on la música va dur els seus assistents a l'amor, la pau, però també la ràbia i la fúria. I, per últim, l'elecció de Golda Meir com primera ministra d'Israel. Música, defensa, aventures estel·lars... Mentrestant, a Menorca, el petit món de la família Morlà seguia el seu curs i el que va començar com un hort va acabar convertint-se en una fruiteria. L'any 2000, quan el pare es va jubilar, van agafar el relleu dos dels seus fills, Joan i Nina. Actualment és una fruiteria familiar, on trobam productes de qualitat, fruita i verdura ecològica, delicadeses i lactis, a més d'un apartat de productes de comerç just. És un petit món on el símbol i les històries cobren un nou significat reservat als clients i tots aquells disposats a deixar-se dur per la bondat i l'afecte que poden respirar-se en una llar com la d'Ana Clara. Thank you.
banda dels propietaris, dels mateixos comerciants, qui ens pot parlar amb propietat i amb coneixement de causa d'un establiment emblemàtic? Sí, en efecte, la clientela. Sobretot si aquesta clientela coneix la casa des del principi, des dels orígens. Aquesta situació es dona en el lligam entre Na Rosalia i Cana Clara, a Ferreries.
Alan, m'han demanat a veure si volia donar la meva opinió sobre la botiga de Cana Clara com a clienta, clienta antiga. Primer de tot, vos diré que em dic Rosalia, tenc 84 anys i tota la vida està clienta de Cana Clara. Si no vaig errada, es va inaugurar l'any 1974 per son pare i sa mare, o sigui, na Clara i en Miquel. Llavors ells venien a la botiga el que ells cultivaven, la fruita que ells tenien, pomes, peres, taronges, moltes taronges, nispros, el que tenien, cideres, tot el que sembraven, tot el que coïen, tot era el que venien a la botiga. Per cert, amb molt bon tracte i sempre molt contents i molt bon anar a comprar i molt satisfets. Passant els anys, la botiga es va anar ampliant un poquet, poquet a poc, llavors, clar, la família seva va anar cresquent com a normal, i la botiga també. I sempre amb la mateixa amabilitat i el mateix, què us diré jo, era agradable anar a comprar a Cana Clara. Jo, com que també som vecina seva, estic prop, quasi el mateix carrer, i me venia molt bé anar-hi. I sempre, tota la vida, vos dic que encara hi vaig i molt contenta. Passant els anys, la botiga s'ha anat ampliant. Tenen moltes més coses, no tenen fruita d'aquí, verdura d'aquí, també de fora, i moltes altres coses que no venen a casa a explicar. I es tracta tant o més bo de quan la tenia son pare i sa mare. Ara és en Bosco, el seu fill, i na Nina, la seva filla. Però perfectament bé. Molt contents i estic molt contenta de lo que els hi heu fet, perquè s'ho mereixen. Vull dir que sí, quan en Bosco m'ho ha demanat, abans no li he sabut dir que no, perquè m'he sentit com quasi una de sa família. Molt bé, saps la meva opinió? No sé si ho he fet gaire bé, però bueno, vosaltres mateixos. Si no vos agrada, ho lleveu o tau el que vulgueu. Teniu el meu permís. Molt bé, molt agraïda. Adéu.
Joan Bosco Morlà i la seva germana Nina, com hem escoltat en el retrat, van prendre el relleu dels pares en el tombant de segle, per tant, fa 25 anys. En Joan va escoltar sovint dels pares l'origen del negoci i ens l'explica amb detall.
A veure, ja ho sé de sentida, esclar, perquè jo som del 70 i Cana Clara es va obrir el 74, o sigui, jo tenia 4 anys, però realment comença 4 o 5 anys abans, comença quan el 69, mon pare, en Miquel Morlà, que era tercera generació dels pagesos de Santa Bàrbara, que està a la frontera del terme municipal de Ciutadella amb els de Ferreries, en Esplàver, quan en Miquel va rebre un encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, que era a un lloc despropietari, a un altre lloc despropietari de Santa Bàrbara, que era el Barrancó, que està a mig camí de Ferreries i la platja de Cala Galdana, hi havia un barranc i ja hi havia un petit hortet de fruiters, però ho volien engrandir, volien sembrar més arbres, perquè en aquell home li feia il·lusió. I mon pare també es va engrescar, li va fer il·lusió, i així ho van fer el 69, van començar a plantar arbres de tot tipus, fruiters, tarongers, pomeres, melicotors. Jo crec que ell ja ho feien cidar per la varietat d'arbres que va sembrar d'un dia, que al final va passar al cap de 4 o 5 anys, poder tenir el seu comerç, la seva botigueta, i poder donar sortida a tot aquest producte. De fet, ho va haver de fer perquè clar, ja no donava abast amb les petites comandes que tenia dels vecins dels trolls de casa per donar sortida a tota aquesta fruita. Aquell hort, de totes maneres, es va abandonar, es va anar abandonant, I ara fa uns anys es va vendre i torna a estar. Jo havia fet 20 anys sense anar-hi, perquè sabia el que hi havia i no me fa ganes veure en l'estat d'abandó que havia quedat. I ara he tornat, vaig tornar fa un parell d'anys, i la veritat que dona gust, ho han replantat tot de nou, taronger bàsicament, i de fet nosaltres n'hi estem venent, de taronges, de Sort del Barrancó, després de molts anys, ara tornem a vendre taronges de Sort del Barrancó, encara que no siguin produïdes per nosaltres mateixos.
En Joan en relata el primer record que té de Cana Clara i també el principal aprenentatge que va rebre dels pares, tant en relació amb el negoci com, de fet, amb la vida mateixa.
Sí, clar, perquè justament la botiga està just baix, a la planta baixa, del que era la vivenda familiar i clar, cada matí, quan anàvem a escola, era l'hora que ma mare obria la botiga, de fet obria a les 9 perquè abans no podia, perquè, o sigui, a part de jo hi havia 4 germanes més, amb 6 anys de diferència, perquè vegis, i clar, el primer record que tenc que és un timbre a la botiga, planta baixa, imagineu, i ella, clar, quan tenia un moment pujava a dalt, a enllestir dinar, a fer net, clar, no, ara no es podria fer, perquè el volum de clients també és diferent. Abans, tot s'ha de dir, quan vam obrir, era purament per donar sortida en aquesta producció i fes feina en producte de temporada. Entre la fruita de mon pare i la verdura d'un bon amic de mon pare que es dedicava a l'horta, era el que hi havia, res que veure amb la dinàmica d'avui en dia, clar. Al final, també és cert que la confiança es torna es mata i quan ara veus en perspectiva ho veus tot diferent, però quan ton pare té 40, 45 i tu en tens 15, 20, clar, hi ha moltes coses, hi ha moltes maneres de veure les coses que són diferents. Després, amb els anys, ho poses tot en valor i estàs molt agraït, clar, estàs molt agraït i penses que van ser molt valents, perquè, clar, amb tota una família darrere, amb els anys que ho van posar en marxa, sí, o sigui, tot l'únic que pot dir és això, és bo i positiu i sobretot aquesta perseverància i aquest si fas el que t'agrada, tot es fa més lleu. Sí. Això sobretot em va tocar ja de ben petit anar a ajudar a Sort a mon pare amb feines ben senzilles, però que a ells ja li anaven bé, com obrir i tancar claus de pas per donar aigua en els arbres, anar aquí, anar allà, i a set germanes els tocava els estius quan no tenien escola, ja de ben petit, jo potser et dic en 12 anys, ajudar a ma mare i despatxar la botiga, clar. Quan ets tan jovenet, el que tens ganes és de jugar i de... Però al final, jo ho veig que ja tens per tot, eh? I és una manera, potser no fa falta tan a una edat tan primerenca, però que jo estic inculcant, ara ho intento inculcar en els fills meus, que es valora l'esforç, i amb l'esforç és quan després dones més valor a qualsevol cosa, a qualsevol tonteria, a sa manera, crec.
Com a bon venedor, en Joan coneix perfectament els productes de la casa, ens els detalla, i seguidament ens parlarà de la clientela de Cana Clara.
Bé, producte, com podeu imaginar, ha canviat moltíssim. Avui en dia, en el mercat, ja ho diuen, s'oferta la fase de demanda, i van començar fa uns 25, sí, finals dels 90, principis del 2000, quan va començar a venir gent de fora, van veure la demanda, ja vos dic, la demanda va fer que productes que no havíem venut mai nosaltres, com tota una sèrie de productes tropicals, com iuca, com mangos, com papaies, com mil i una coses, avui en dia te pots trobar a Cana Clara, a part de totes les fruites de temporada i a part de moltes fruites que no són de temporada, que jo ho reconec i ho dic obertament, que no són molt ecològiques, però volen menjar de tot el bany avui en dia. I quan no hi ha una poma d'aquí, ara mateix que no és temporada de poma, la duen de Nova Zelanda, la duen de Xile, la duen d'aquí on sigui. I després, a part de la fruita, també el que hem tingut tota la vida i hem anat augmentant, que és producte de Menorca també pràcticament 100%, és tot tipus de formatges de denominació d'origen. No sé, això s'encarrega més la germana, la Nina, però no sé com que en podem tenir ara mateix 14 o 15 denominacions de formatge de Menorca segures. I després també, a part de quatre cosetes com un expositor de gelats de la gelateria de Ciutadella, també tenim una secció, que això s'encarrega més també de la germana Nanina, de productes de comerç just, Oxfam. Ella està ficada, és un poc activista, i tenim tot un parell d'expositors amb aquest tipus de productes. I entre una cosa i l'altra anem fent i ens anem entretenent. Nosaltres, al final, som els mateixos i estic lligant la botiga Ferreria, en el bo i el dolent, és bastant una línia recta, no és com altres pobles de Menorca i de Mallorca, no et dir res. Aquí nosaltres fem feina amb molta clientela de poble i insistiu, també es veu que hi ha més gent de pas que hi havia un temps a Ferreries i gent en segona residència, però tampoc no notam l'únic que sí que el ritme, a les hores són les mateixes, però el ritme és diferent, perquè el que sí que tenim, estiu, que hivern el tenim, és tota una sèrie de clients de la platja de Cala d'Aldana que aquí servim la fruita i la verdura. Clar, això és el que fa que més hores no en fas, perquè ja és impossible com aquell que diu, però el ritme és un altre, clar. Això, el manco em fa molt feliç i fa que estigui satisfet. Tenim clientes d'aquí, dels carrers del costat, que ja venien quan ma mare va començar a vendre. Gent que ara són de la generació, clar, que són de la generació de mon pare i ma mare, que tenen 80 i tants, i els que estan en salut segueixen vinguent. Després també, clar, molta gent jove, i en aquesta època de l'any també gent com ells demans en segones residències, gent de pas. Sí, el mapa humà és ben variat.
Dèiem que el relleu generacional entre pares i fills es va donar en el cas de Cana Clara en el canvi de segle. En Joan i na Nina ho conten.
El 2001, quan li va arribar el moment de la jubilació a mon pare, que ja li tocava, havia fet molta feina, com a mare, que per cert Cana Clara ve, o sigui, li dona nom, en el comerç li dona nom a mon mare, havia fet molta feina, i el 2001, quan li va arribar el moment de la jubilació, era jo seguir, com havia fet mon pare, en producció, produint i a la vegada venent, o no. I jo vaig decidir que sí, que me fa moltes ganes fer-hi, però tot ho veu molt gros, ho veu molt esclau, ho veu molt, com molt impossible. I a part de que la producció de fruita, com és avui en dia la producció de llet, els costos de producció havien augmentat molt, era tot molt complicat ja. I vaig decidir quedar, seguir amb el negoci, que ja teníem a Ferreries, i ho vam fer amb una germana, amb la segona, amb la que de just darrere jo, jo som el primer de cinc, o sigui, jo i cinc i quatre germanes, i amb la Nina vam decidir agafar el negoci i seguir en compra i venda, comprant el màxim que podíem de producte local, com així ho seguim fent encara avui dia, però ja no era producte purament nostre, per dir-ho de qualque manera.
Quan va agafar el negoci el meu germà i jo, per jubilació dels meus pares, i vam ampliar botiga i vam agafar nosaltres la direcció de l'empresa, van decidir que volien posar una secció de productes de comerç just, que per conscienciar la gent que en la compra d'aquests productes se promovien projectes socials i comunitaris, se respectava el medi ambient, els agricultors tenien uns salaris més dignes, hi havia igualtat entre homes i dones i no hi havia explotació infantil amb el cultiu d'aquests productes. I van decidir posar aquesta secció de comerç just per conscienciar una mica la gent. La veritat és que estem contents. El que venem més és cafè i xocolata, però tenim un poc de varietat d'altres productes com pasta, xocolates, arròs, galetes arròs, sucres, infusions i cacau també. però encara hi falta molta conscienciació, però a poc a poc la gent se va conscienciant i estem contents d'haver posat aquesta secció.
Hem de pensar que a Menorca les terres s'han anat repartint, però en temps enrere eren d'uns pocs, o sigui que hi havia el sistema aquest de mitges, que mon pare també fins als darrers anys, que els darrers anys ja ho van fer en sistema de lloguer, però el sistema de mitges, o sigui que el terreno, la propietat no era nostra, o sigui, era d'un propietari d'una família dels de Olives, de Mont, i per tant sabies que tu anaries fent feina allà tot el any i et treuies un profit, està clar, però que mai allò seria teu. I jo m'agradava molt, però hi va haver un moment que vaig de sopesar, a veure si compensava o no compensava. Després, com que des de ben jove havia anat ajudant a ma mare a les botigues matins, i sabia que m'agradava, i me segueix agradant, si no fos així no faries munt d'hores que toca fer quan tens un comerç d'aquest tipus, i va ser així com vam decidir sa germana agafar el que és això, compra i venda.
I amb els vostres fills, Joan, hi podrà haver relleu quan arribi el dia?
El relleu és complicat. Jo la veritat, tampoc estic pressionant, perquè que jo m'agradi no vol dir que hagi d'agradar a tothom.
Clar.
Si no t'agrada molt, és complicat, eh? Perquè són moltes hores, perquè són bastants de mal de caps. Però, mira tu, estan estudiant tots dos a Barcelona ja, i la major, Anna Rosa, que té 22 anys ara, des que tenia just acabat de fer assaig d'estiu, mos va ajudar, i ella està estudiant estudis literaris, o sigui, lletres pures, no té res que veure. Però els primers anys, sí, que fa batxiller, venia d'estiu, molt bé, però ara que està estudiant el que està estudiant, no el t'oblidem. No ho sé, per millorar idioma, l'anglès que el té, i per, no ho sé, amb altra cosa, fer distius, fer feina, amb altra cosa que puguis. I ella, que no, es veu que hi ha coses que es duen dins de gens, i ella s'ho passa a la mar de Déu despatxant els distius quan arriba, per Sant Joan, fins a finals d'agost, que toca tornar a plegar. Li encanta despatxar Cana Clara, mira tu. Però clar, d'aquí a que s'adresquin, i per una banda me fa pena, perquè ho estem veient ara fa dies, com a molts altres pobles, supos, que el comerç local, clar, quan no hi ha relleu, o sigui, el que xerràvem, no hi ha relleu, i és una llàstima, perquè s'estan tancant botigues i no se n'estan obrint de noves, i per aquesta banda me fa pena, però per altra també entenc, i no pression, com he dit abans, per res, que cadascú ha de fer el que més li agradi.
Quin valor té per a Cana Clara formar part de la llista d'establiments emblemàtics de les Illes Balears?
A veure, sí, aquestes coses d'etxeta són una satisfacció, però tampoc no pensis que... No fas feina pensant en aquestes coses, està clar. No crec que ho faci ningú o quasi ningú. Per nosaltres, satisfacció és, com t'he d'ajustar ara, és veure gent que el 74, quan ma mare va obrir, ja venien i que segueixen vinguent i xerrant bé, i com va, i que tal, i tot bé, i sa família, molta gent com nosaltres, ara que ja tenen gent, ja tenen fills, que s'han anat a estudiar fora i que són a fora, i... Però sí, però clar, és una satisfacció perquè entens que és un reconeixement que se feina ben fet, o almenys que se feina constant, sí.
Per acabar, en Joan en ratlla d'una de les singularitats d'un dels fets diferenciadors del negoci familiar.
Cana Clara té una particularitat que és el que tècnicament es diu venda assistida, que es produeix el donar amb nosaltres. O sigui, és que hagi vingut a Cana Clara, sap que hi ha un expositor davant, que hi ha productes com melons i cimes i coses d'aquestes més grosses davant, però el producte més delicat, que és quasi tot amb fruita, el donen nosaltres. I molta gent que no ho sap, gent de Pac sobretot, entren cap a darrere i ja has de dir que no, que el producte el donen nosaltres, i de fet sabem que hi ha molta gent que ve per això, d'altres potser no els agrada i per això potser no venen. Però és filosofia, mira, això és una filosofia de la casa, de tota sa vida, i així ho seguim fent. Filosofia de Cana Clara també entra, els menys plàstics. Jo quan vaig, que hi vaig poc, quan vaig a un súper, m'escandalitza la quantitat de plàstic que sempre per envasar fruita i per això i per allò. Cana Clara es granel pràcticament tot. I aquesta balança l'emprem justament per pesar de les úniques coses que donem envasades, que també es pot comprar granel, com bosses de patates, i encara funciona amb una precisió que quedaries espantat.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Uh-huh. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arriba ja el moment de dir-vos adeu, o fins a la propera. Una setmana més hem après de les lliçons de vida que ens han transmès els nostres emblemàtics, en aquest cas des de Lloseta i des de Ferreries. No eduquis els fills per tal que siguin rics. Educa'ls perquè siguin feliços. Així, quan creixin, coneixeran el valor de les coses i no pas el seu preu. Aquesta frase de Steve Jobs es pot aplicar amb tota propietat als progenitors dels actuals propietaris de Taller Riera i de Cana Clara, establiments on han heretat la millor forma de treballar i de servir la clientela, dia rere dia, setmana rere setmana i, de fet, any rere any. I així continuen vigorosos i orgullosos. Gràcies, per tant, per deixar-nos conèixer i traslladar la vostra història a l'audiència d'IB3 Ràdio. Gràcies també a tot l'equip que fa possible setmana emblemàtics. En primer terme, ja ho sabeu, en Joan Maura, les tasques polifuncionals de retrat, de producció i d'edició. També en Lluís Fortesa, fidel seguidor del programa des de les vies del so, on du els comandaments. També en Apoloni Huguet, a documentació, en Joan Trias, a l'assessoria musical. Igualment, agraïm el suport i l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'antic IDI. I, sobretot, gràcies a vosaltres, els oients del programa. Només amb vosaltres, ja ho sabeu, aquest programa té raó de ser, té sentit. Ja sabeu, en tot cas, que aquesta i les edicions anteriors del programa les podeu escoltar allà on vulgueu i quan vulgueu, a través de la web d'IB3 Ràdio i del servei a la carta. Vos deixam, com sempre feim, amb la millor música. En aquest cas, parlant de fruita i de Cana Clara, amb la peça titulada, justament, Fruita, cantada per Natí.
Si jo fos una fruita, seria petita i del bosc, d'una xirimoia i ell un tall de meló.
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves i refrescants històries emblemàtiques.
Viuries teu rebost o a sa teva gelera entre carxofes, naps i cols. Si jo fos un melicotó, floriria primavera entre obercoquers, llimoneres, figueres i pruneres. Si jo fos una fruita, viuria sa teva fruitera entre pomes, peres i cireres, esperant que me fessis un mos, esperant que me fessis un mos. La teva fruitera, quatre blades i una.